Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante, aquella profunda libertad. Aquest és un fragment de l'inici del llibre Nada, de Carmen Laforet, una de les obres que han sortit avui en el primer dia de selectivitat. És també una frase que pot servir per definir precisament aquest moment crucial per molts adolescents en què el desig de llibertat i la pressió per decidir el futur es barregen entre fulls i preguntes d'exàmens. L'inici de la selectivitat també ha coincidit avui amb el dia en què s'ha constituït la taula del Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya. Per això avui, en què els nervis dels estudiants ocupen gran part de la informació, volem centrar-nos precisament en l'impacte emocional i psicològic que té un moment tan important com la selectivitat pels adolescents d'arreu del país. Per això en parlarem en uns minuts amb la Núria Casanovas, que és psicòloga infantojuvenil i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. El primer dia, amb el topall del preu del gas en funcionament, ja ha donat els seus fruits. Demà l'electricitat costarà 49 euros menys que avui. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El preu de la llum serà de 165 euros al megawatt hora, un 22% menys que el d'avui, després del primer dia que el mercat majorista de l'electricitat ha aplicat aquesta excepció ibèrica, Espanya i Portugal.
El govern català pren mesures a l'AP7 per evitar el col·lapse i reduir la mortalitat. Les noves restriccions entraran en vigor just pel pont de Sant Joan i de forma indefinida.
Entre les mesures hi haurà la prohibició de circulació dels camions algunes hores de divendres a diumenge i també la limitació de velocitat a 80 km hora.
Els funcionaris del Parlament podran seguir cobrant sense treballar a partir dels 60 anys. Ho faran cobrant menys diners, però amb un sistema similar al de les llicències d'edat.
La mesa ha aprovat un nou mecanisme que s'haurà de validar, però que és similar a les llicències d'edat que van eliminar-se el mes de febrer.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
La Reial Federació Espanyola de Futbol ha acordat avui igualar les condicions de la selecció masculina i la femenina.
L'acord signat entre la federació i les jugadores internacionals preveu igualar les primes que reben les jugadores a la dels jugadors homes. També es preveu millorar i regularitzar els drets d'imatge que rebran les futbolistes.
Uniseguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor, la clara protagonista aquests últims dies i més que ho serà de cara a les properes jornades. Avui tenim màximes arreu del país que es mouen entre els 32 i els 38 graus, tot i que puntualment alguns punts del Pla de Lleida a primeres hores d'aquesta tarda no seria d'estranyar que ens enfiléssim als 39 o gairebé 40 graus. I si no arribem avui als 40, de ben segur que n'arribarem demà, perquè demà encara pugen més aquestes temperatures. Unes temperatures que afluixaran una mica de cara al cap de setmana, però continuarà sent un cap de setmana força calorós. I pel que fa a l'estat del cel, doncs ja tenim força núvols cap a les comarques del Pirineu, matí relativament tranquil, i des de migdia que estan creixent nuvolades cap a l'àrea del Pirineu, que al llarg de la tarda donaran ruixats i tempestes. Demà la mateixa situació, ja diem que amb més calor, però també amb aquestes tempestes de mitja tarda al Pirineu, que en aquest sector faran que, si més no, durant una estona al llarg del dia, l'ambient sigui una mica més respirable. Però la resta de Catalunya, ja diem que la onada de calor estarà amb nosaltres força dies més, per tant, preparem-nos a passar calor perquè serà la protagonista, com a mínim, durant tot el que resta de setmana.
El primer dia amb el topall del preu del gas en funcionament ja ha donat els seus fruits. Demà l'electricitat costarà 49 euros menys que avui.
I el preu de la llum serà de 165 euros al megawatt hora, un 22% menys que el d'avui. Avui és el primer dia que el mercat majorista de l'electricitat ha aplicat l'excepció ibèrica, la limitació del preu del gas per produir energia que apliquen Espanya i Portugal per reduir el preu de la factura elèctrica. Després de rebre l'aprovació de la Comissió Europea, el preu del gas estarà limitat a uns 40 euros al megawatt hora durant el proper mig any, una mesura que hauria de permetre rebaixar la factura de la llum entre un 15 i un 20%.
El govern espanyol estudia crear un nou impost a les energètiques. Seria un tribut extraordinari que gravaria els beneficis de les elèctriques i també de les petrolieres.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, ha explicat que l'impost s'introduirà a través dels pressupostos generals de l'Estat. En una entrevista a Televisió Espanyola ha detallat els motius per crear aquest nou impost.
Será importante ver si necesitamos una fiscalidad adicional para las eléctricas. Y la otra cosa que será importante ver es si necesitamos una fiscalidad especial para gas y petróleo. ¿Cuál es el punto, cuál es el momento en el que es pertinente debatir esto? Probablemente en el contexto de la legislación presupuestaria.
Rivera ha assegurat que el seu executiu anunciarà en pocs dies les noves rebaixes al preu de la gasolina, que fins a final de mes és de 20 cèntims al litre.
I a Catalunya el govern pren mesures a l'AP7 per evitar el col·lapse i reduir la mortalitat, com per exemple evitar la circulació dels camions algunes hores de divendres a diumenge i també limitar-los a velocitat a 80 km per hora. Les noves restriccions entraran en vigor just pel pont de Sant Joan i serà de forma indefinida. D'aquesta manera es vol posar fre al col·lapse que hi ha en aquesta autopista des que s'han aixecat els peatges, amb un 40% més de vehicles que circulen per la via. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Els camions no podran circular per l'AP7 els diumenges a la tarda, ni els dissabtes de 10 a 2, ni tampoc els divendres ni els dies previs de festiu. A més, estaran obligats a circular per la dreta i, com a molt, a 80 km per hora. També s'habilitarà un nou carril a l'AP7 Nord entre Sant Celoni i Parets del Vallès. El govern confia que aquestes mesures puguin començar a posar fre a les retencions a l'autopista i reduir la mortalitat. Ara bé, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, creu que si el govern espanyol no fa una inversió amb cara i ulls, tant en carreteres com en Renfe, no es podrà posar punt i final al col·lapse.
Dècades de deixadesa a Rodalies, que és l'única alternativa real, viable, a una alternativa al transport de vehicles en la mobilitat obligada, que és la de cada dia que la gent va a treballar, o a estudiar, o a fer gestions imprescindibles en dies laborables.
Per resoldre els problemes de l'AP7, Elena diu que també és bàsic fer el lligam amb l'A2 a Martorell i el tercer carril a Tarragona, que és una mancança endèmica des de fa molts anys entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
Gràcies, Judit. Aquest matí ha començat la selectivitat amb 40.000 estudiants que s'examinaran durant 3 dies de les proves d'accés a la universitat. És la primera convocatòria en plena normalitat després de 2 anys de pandèmia i amb la novetat del formulari per escollir l'idioma dels exàmens. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Després que l'any passat el sistema es va aplicar va ser el de demanar a mà alçada quins alumnes volien fer l'examen en castellà, enguany l'estudiant ha respost de forma anònima un formulari on han hagut d'escollir l'idioma en què volen rebre els exàmens per a cada assignatura de què s'examinen. La majoria s'ha decidit per una opció o una altra en funció de quin idioma els és més còmode i no segons l'idioma en què han cursat l'assignatura, ho ha explicat l'Òscar als micròfons de Ràdio Estel.
Es verdad que este año en mi instituto, por ejemplo, algunos profesores hacían las clases en castellano, por ejemplo, en biología, pero yo siempre he optado por el catalán porque es lo que he aprendido desde pequeño y ya pues me es más fácil recordar, por ejemplo, en química los elementos, estas cosas me parece más fácil en catalán.
Una vegada els alumnes marcaven l'idioma que escollien en cada prova, els membres dels tribunals recollien una còpia dels formularis. A l'hora de repartir, els tribunals ho faran en funció de les respostes que hagin posat en cada matèria els alumnes, que mantindran el full del qüestionari visible perquè el professor pugui saber quin idioma ha de donar en cada cas.
I pel que fa als exàmens, com cada any hi ha polèmica amb la dificultat de certes preguntes, i avui les queixes han estat per l'opció A de l'examen de castellà.
Ha estat per dues preguntes, una que feia referència a les figures retòriques de la panadiplosi i l'anadiplosi, i la segona, que demanava d'identificar un adverbi focal. Durant el dia d'avui, els estudiants s'examinaran de les matèries de llengües estrangeres, anàlisi musical, cultura audiovisual, electrotècnia, geografia i física.
Núria Casanova, psicòloga infantojuvenil i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com pot afectar emocionalment un moment tan decisiu com el de la selectivitat a un adolescent que no està acostumat encara a lidiar amb aquest tipus de pressions?
Bueno, aquesta és la qüestió, no? Que no estem molt acostumats a gestionar pressions, ni tampoc se'ns n'ensenya, no? O sigui, sí que és molt interessant veure que hi ha pressió, de vegades per part del propi estudiant, de vegades per part de la família, però hauríem d'encaminar una mica de vegades a utilitzar alguna tècnica de respiració, no? Alguna tècnica de control mental també per poder-ho manejar sense estressar-nos massa. Sabem que l'estrès en part és bo, perquè ens ajuda a estar ben atents, no?, i esforçar-nos, però sabem que en excés es pot bloquejar en un moment tan decisiu com el que estem parlant.
Clar, aquesta és una solució molt com, no, pel moment d'anar a fer l'examen o l'estona abans. No sé què es pot fer també des de l'institut durant el curs per intentar gestionar de la millor manera aquesta pressió que vulguis que no dura durant tot el batxillerat.
Totes les tècniques d'estudi són molt necessàries, perquè sí que a vegades donem aquesta sensació que s'ha d'estudiar, s'ha d'esforçar, però de vegades, si el propi adolescent no ho sap fer, una mica a vegades li va en contra, no? Sap que hauria d'estudiar més, però després no té ni la motivació per fer-ho, o de vegades no té les tècniques prou eficaces corresponent a la seva personalitat, al seu tipus de pensament, al seu tipus d'intel·ligència, com perquè això pugui ser agradable i pugui resultar eficaç, no? Llavors, el que sí que seria interessant durant tot el curs sempre és observar si cada estudiant té la manera d'estudiar que s'adapta a ell o a ella i una mica ajudar-lo a motivar-se perquè no sigui una tasca molt pesada, perquè no, això fa que molts estudiants després, amb la desmotivació, arriben a final de curs ja amb una frustració molt forta que els afecta a nivell d'autoestima i, per tant, per suposat, els afecta molt a nivell de resultats.
I, clar, això, parlem de l'institut, no sé què es pot fer a casa també, no?, per part de la família, per intentar acompanyar, també sense agobiar, no?
Jo el que sempre recomano és trobar la manera per donar suport a l'adolescent. Per superar, no podem deixar-lo fer el que vol, perquè de vegades una manca de límits, una manca de suport fa que l'adolescent acabi anant a lo fàcil i surti amb els amics i no s'esforci prou, però si donem un suport tampoc ha de ser molt exigent i sobretot ha d'estar focalitzat en el tema de fer crítica, no? No estudies prou, no fas això, no t'esforces. Jo faria més un suport basat en el tema de l'alternativa, de dir, mira, si no et concentres a casa, com t'aniria de poder anar a estudiar potser a la biblioteca? No? Si sol no te'n surts, com podries fer-ho per estudiar? Doncs amb un amic o busquem un suport, no? O un centre que t'ajudi. Llavors, tot el que és important és que els pares sí que siguin presents, perquè a aquesta edat encara l'adolescent no està prou motivat com per sortir-se'n ell sol. Alguns sí, però veiem que la gran majoria encara els hi costa, però sí que si l'adult està present per donar solucions, presentar alternatives, buscar-les conjuntament amb l'estudiant, això sol ser molt eficaç. A més, potser no és el que porta un èxit absolut, però sí que normalment aporta una millora en els resultats.
Ja per acabar, parlem, no, de tots aquests efectes negatius que pot tenir aquesta pressió, però no sé si també té algun efecte positiu en l'adolescent, el fet d'enfrontar-se en un repte així.
Sí, per suposat. De vegades, quan els adolescents es queixen, m'agradaria explicar-los que la vida també passa això. De vegades, no? Hi ha alguna situació que se'ns presenta i l'hem de resoldre ja, en poca estona, o a vegades durant el període de l'any, inclús quan estem com adults treballant en qualsevol tipus de feina, pot ser, no?, que hi ha vegades que hem de donar el 100% de nosaltres durant diversos dies o diversos mesos i després hi ha altres períodes on els podem viure més relaxats. Per tant, jo crec que a la vegada sembla una situació irrealista, no?, de tanta pressió en tan poc temps, però jo crec que, al contrari, que ens prepara, no?, com a humans a saber després gestionar les posteriors situacions reals de la nostra vida amb les que ens haurem de confrontar.
Doncs Núria Casanova, psicòloga infantojuvenil i presidenta del Consell Social del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I encara parlant d'educació, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha passat avui pels micròfons de Ràdio Estel i ha defensat que el castellà hi ha de ser i s'ha d'ensenyar a l'escola.
Ho ha fet al programa Tot anirà bé davant d'aquelles veus que defensen que no necessita ensenyar-se a les aules de forma vehicular. Montilla ha insistit que el problema del català està en el seu ús social i no pas a l'escola.
La gent ha d'aprendre castellà correctament a Catalunya. I català, evidentment, perquè és la llengua pròpia. Però no basta dir, no, només el català a l'escola i fora. El català ja l'aprendràs al pati, no. El que diu les lleis catalanes i el que diu l'Estatut han de conèixer i, per tant, poder utilitzar amb dues llengües.
L'expresident també s'ha referit a la situació política actual i ha afirmat que l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, no li està posant fàcil al govern del PSOE.
Segurament allà pensen que Pere Aragonès no el posa fàcil quan no voten temes tan àmpliament compartits, diguem, com era la reforma laboral, no? Només hem de repassar aquest semestre, el que portem d'any, les lleis importants, on el partit de Pere Aragonès no les ha votat.
Precisament sobre la taula de diàleg com a instrument l'ha defensada, donat que els problemes que va portar el procés, segons l'expresident, continuen. En aquest sentit s'ha mostrat molt crític amb l'etapa d'enfrontament amb l'Estat i els partits que hi van donar suport, sense arribar a les definicions personals que va expressar Gabriel Rufián fa uns dies, en què va qualificar de tarats els dirigents que van declarar la independència. L'expresident sí que ha especificat que es va tractar amb molta frivolitat i poc rigor.
I us ho explicàvem en titulars, dels funcionaris del Parlament podran seguir cobrant sense treballar a partir dels 60 anys. Ho faran cobrant menys diners, però amb un sistema similar al de les llicències d'edat.
La Mesa ha aprovat un nou mecanisme que s'haurà de validar, però que és similar a aquestes llicències d'edat que van eliminar-se al febrer. Què canvia? Doncs bàsicament l'import que percebran. Els majors de 60 anys ja no podran aspirar a ingressar el mateix que cobraven treballant, però sí que podran cobrar el mateix que cobrarien si estiguessin jubilats. És a dir, és com si poguessin jubilar-se 5 anys abans del previst.
La justícia andorrana ha decidit investigar l'expresident Mariano Rajoy i els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. Ho faran arran d'una querella presentada per l'entitat Drets i per l'Institut de Drets Humans d'Andorra, que denuncien la trama andorrana de l'anomenada Operació Catalunya.
El govern espanyol havia enviat un requeriment a la Generalitat expressant els seus... Creia que...
La magistrada que porta el cas conclou que haurien comès un delicte d'atac a la sobirania andorrana i els imputa un delicte de coaccions, amenaces, extorsió i xantatge.
La intenció de les coaccions, segons la jutgessa, era aconseguir dades dels suposats comptes bancaris andorrans, entre altres els de la família Pujol-Ferrusola, el president Mas i Oriol Junqueras. Ho ha avançat el diari digital El Món. En aquest sentit, el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo manté el silenci i comunica que no té res a dir sobre aquestes investigacions.
Des de l'entitat andorrana es mostren satisfets amb la investigació del cas per part de la justícia andorrana. En canvi, l'Associació de Juristes creu que serà difícil que s'acabi aclarint què va passar amb la branca andorrana de l'Operació Catalunya.
En una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, la presidenta de l'Institut de Drets Humans d'Andorra, Elisa Mutxella, ha explicat que els polítics espanyols han acusat els polítics espanyols d'estar al darrere de les coaccions que va rebre el director del Banc Andorrà implicat.
Se li va dir exactament, i això hi ha una gravació, que se li diu, escolti, vostè ens ha de donar uns informes i si no ho fa, doncs li matarem el banc, no? Ja d'entrada hi ha frapa, però frapa més quan és unes policies que són estrangers per nosaltres.
Moxella ha titllat d'atac sense precedents a la sobirania andorrana. En canvi, l'advocat del col·lectiu Drets, Sergi Blázquez, ha dit al matí a Ràdio Estel que creu que la investigació no aclarirà res perquè hi ha implicades les clavegueres de l'Estat.
L'Audiència de Girona ha absolt el pare que s'enfrontava 6 anys de presó per abusar sexualment de la seva filla de 4 anys.
Les acusacions sostenien que els tocaments van començar l'any 2015, quan la nena tenia 11 anys, i van durar fins al 2019. La sentència conclou que les contradiccions de la víctima i la falta de record no poden fonamentar una condemna.
2 anys de presó per un home que va abusar d'una companya de feina a Puigcerdà. La víctima estava dormida i en estat d'embriaguesa pel consum d'alcohol.
Els fets van passar el juliol del 2019. El processat no haurà d'entrar a presó perquè no té antecedents i es compleixen els requisits legals. L'Audiència de Girona ha suspès l'execució de la pena amb la condició que no torni a delinquir en 5 anys i que se sotmeti a un curs d'educació sexual.
El jutge envia a judici a 4 policies nacionals i a Roger Espanyol per les càrregues de l'1 d'octubre en què Espanyol va perdre un ull per una pilota de goma.
Els 4 policies han estat processats per un delicte de lesions per la seva actuació a l'escola Ramon Llull. Un d'ells és l'escopeter que presumptament va disparar a Roger Espanyol. El jutge assegura que el policia va incomplir totes les mesures de seguretat sobre la utilització de materials d'antiavalots. El magistrat també jutjarà Espanyol per atemptar a l'autoritat per haver llançat una tanca contra els agents abans de ser lesionat.
Els Mossos han detingut una parella com a presumptes autors de 34 delictes de robatori amb força, un d'ells en grau de temptatives, calcula que han sostret 9.000 euros.
La investigació es va obrir a mitjans del mes d'abril quan l'empresa que gestionava la zona blava de Manlleu va detectar que algú estava robant la recaptació dels parquímetres. Segons informen els Mossos d'Esquadra, es tractava d'una extreballadora i la seva parella, que abordaven els parquímetres utilitzant una còpia de les claus. Els detinguts van passar el dia 11 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vic.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Després de 27 anys, avui és l'últim dia que es podrà fer servir Internet Explorer. Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo te encontré. Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo me enamoré. A partir partir de demà, la companyia Microsoft ja només donarà suport a Microsoft Edge.
És el substitut del que va ser el primer explorador per navegar per internet. A partir de demà, qui faci clic al navegador antic s'ha redirigit a Microsoft Edge. El navegador Internet Explorer es va llançar per primera vegada l'any 1995 com a part del paquet de complements per a Windows 95 i després ja es va incloure per defecte en versions posteriors del sistema operatiu. Quatre anys després ja era el navegador més utilitzat al món. Entre el 2002 i 2003 va arribar al pic quan el feien servir el 95% dels usuaris, i és que per a molts usuaris l'Explorer va ser el primer contacte amb el World Wide Web.
I acabem amb els esports. Carla, dia històric pel futbol femení espanyol. La Reial Federació Espanyola de Futbol i les jugadores de la selecció han arribat a un acord per igualar les condicions de la selecció masculina i la femenina.
L'acord, que té una durada pels propers 5 anys, contempla les mateixes condicions econòmiques a les concentracions amistoses i els mateixos percentatges de repartiment dels premis que donin tant la UEFA com la FIFA. També es milloraran les condicions en desplaçaments i viatges i les jugadores tindran un percentatge dels patrocinis futurs. La presidenta del sindicat FUTPRO, Amanda Gutiérrez, ha celebrat la firma d'aquest acord com un pas endavant pel que fa al futbol femení a Espanya.
Esta firma supone un punto de inflexión en el fútbol femenino y en FUTPRO estamos tremendamente orgullosos por lo que estamos haciendo desde nuestro nacimiento. Como dijimos, la mejora de las condiciones de las jugadoras de la selección española era sin duda una de nuestras prioridades y hoy hemos conseguido algo histórico. Este acuerdo es importante no solo para las jugadoras que están hoy aquí, sino que es un paso hacia adelante para las que están y para las que vendrán.
Les negociacions per arribar a la firma d'aquest acord, que han durat mesos, han estat liderades per les capitanes de l'equip i jugadores del Barça, Irene Paredes, Jennifer Hermoso i Alexia Putellas, també pel sindicat de les jugadores FUTPRO.
I precisament Jennifer Hermoso ha hagut d'abandonar la concentració amb la selecció per lesió i no jugarà a l'Eurocopa.
Hermoso té un esquinç de grau 2 de lligament lateral intern al genoll dret i no podrà jugar a la competició continental que es disputarà al Regne Unit del 6 al 13 de juliol. Així ho ha comunicat la Reial Federació Espanyola, que també ha comunicat que en les properes hores anunciarà la jugadora que substituirà la davantera blaugrana.
El Barça femení competirà a l'Amos French Cup aquest estiu.
Les blaugranes disputaran a la pretemporada la competició de Tolosa, on també participaran dos equips de la Champions com el Paris Saint-Germain i el Bayern de Munic. El torneig consta de dues semifinals que es disputaran el 16 d'agost i una final prevista pel dia 19. Els enfrontaments es disputaran a l'estadi Ernest Wallon.
En futbol masculí, aquest migdia el jugador de l'Espanyol David López s'ha acomiadat del club i dels aficionats en un acte a l'RCD Stadium.
Després de 8 temporades, el club blanquiblau ha decidit no renovar el contracte del defensa, que finalitzava el 30 d'aquest mes. David López ha explicat emocionat que està molt orgullós del seu pas per l'entitat blanquiblava, sobretot pel fet d'haver tingut l'oportunitat de lluir el braçalet de capità del primer equip en les darreres temporades. El jugador, però, no s'han estat d'enviar un dard al club assegurant que li hagués agradat marxar d'una altra manera.
Sí que es verdad que bueno, las cosas quizás se podrían haber hecho de otro modo, porque al final pues bueno, era una decisión del club, era una idea que ya estaba prácticamente tomada y me gustaría haberme despedido de otro modo en casa con el partido del Valencia, por ejemplo, en casa.
L'acte ha començat a la sala president de l'estadi i després s'ha traslladat a la gespa, on el defensa ha estat aclamat pels aficionats que s'han acostat a l'RCD Stadium.
El Barça i ACNUR han presentat avui un nou acord entre les dues institucions amb l'objectiu de donar visibilitat i oferir oportunitats als nens refugiats de tot el món.
La trobada ha estat a la seu d'ACNUR, a Ginebra. Allà s'han trobat el president del club blaugrana, Joan Laporta, i l'alt comissionat de l'ONU pels refugiats, Filippo Grandi. Allà han explicat els detalls d'aquest acord de col·laboració i els projectes que es duran a terme. El Barça ha confirmat que lluirà durant les properes 4 temporades el logotip d'ACNUR a la part posterior de la samarreta al primer equip tant masculí com femení i també de l'equip de la Fundació Barça Genuine.
En bàsquet, demà el Barça té una nova oportunitat al Palau Blaugrana per guanyar el Madrid i mantenir-se viu a la final de la Lliga.
Els blaugranes van caure ahir en el primer partit per 75-88. Demà tenen una nova oportunitat per tal d'empatar aquesta eliminatòria i forçar el quart partit. Serona Jessica Vicius ja va avisar al final del maig que si els jugadors no surten amb més energia pot ser una eliminatòria molt curta. Els blaugranes van estar molt fluixos des de l'inici del partit. El partit de demà, que jugarà a les 9 del vespre, també serà al Palau Blaugrana, i el tercer, i en cas d'haver-hi un quart, es jugaran al Wizzing Center.
Demà dimecres, el Barça de futbol sala s'enfronta al Valdepeñas en el partit d'anada de les semifinals de la Lliga.
Els jugadors blaugranes es volen centrar en aquest primer partit d'anada sense pensar en la tornada que jugarà al Palau Blaugrana després de patir a l'eliminatòria dels quarts de final contra el Pozo Murcia, en què van guanyar a la pròrroga. L'ala pivot blaugrana Adolfo ha assegurat que no volen pensar més enllà d'aquest primer partit.
Delante tenemos un rival que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien y está haciendo un temporadón como es Valdepeñas y bueno, va a ser, es una pista muy complicada, con una afición que aprieta muchísimo, que la verdad que les da todavía más alas a ellos y bueno, somos conscientes de que tenemos que hacer un partido muy serio para traernos el primer punto de la eliminatoria para casa, que es el objetivo número uno, conseguir una victoria.
Pel partit, Jesús Velasco s'emporta a Valdepeñas els 13 jugadors disponibles del primer equip i la trobada jugarà a 8:45 del vespre.
Com avui de l'any 1991, més de 21.000 persones van omplir el Palau Sant Jordi en un dels concerts més mítics del rock en català. Entre les actuacions d'aquella nit hi va haver els Pets, Sau o aquests que escoltem, el Sopa de Cabra. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest és en Guillermo. Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava aliciens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
Pel Guillermo, per tu, per tants. Marca-la. la X de l'Església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.